Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
10 dies més de tancaments a la restauració i la cultura, toc de queda i confinament perimetral. Així ho ha anunciat el govern català després de rebre el vistiplau del Procicat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'objectiu de les mesures és reduir l'ocupació de les UCI. El conseller d'Interior, Miquel Samper, ha avançat que el toc de queda serà de les mesures que es quedarà més temps.
El confinament nocturn, en la mesura que afecta relativament poc a les persones, és a dir, no ens afecta com ens afecten altres restriccions, doncs ens hem de començar a acostumar que ve per quedar-se bastant temps.
Per contra, des de Salut asseguren estar treballant en un pla de desescalada que permetria reobrir les terrasses de bars i restaurants i recuperar l'activitat esportiva a partir del 23 de novembre.
La situació a les residències de gent gran de la ciutat es troba estable en aquesta segona onada de coronavirus.
En la trentena d'equipaments sabadellencs només hi ha 8 casos de Covid-19 i s'han fet prop de 400 proves de PCR entre els residents. Una situació molt diferent a la primera onada, en la qual van morir 120 persones en aquestes instal·lacions.
Professionals i amateurs de l'àmbit cultural reclamen ajudes al govern català si mantenen l'aturada del sector.
Els artistes i tècnics de so han denunciat en un especial al programa Al Matí la inestabilitat econòmica que pateixen i que els està provocant angoixa i problemes emocionals. Amb tot, demanen una reobertura dels teatres, cinemes i sales de concerts o un suport econòmic que garanteixi la seva subsistència.
I en esport, segon entrenament de la setmana del Centre d'Esport Sabadell per preparar l'enfrontament contra el Logroñés.
Els arlequinats s'han preparat a la nova Creu Alta per la disputa d'aquest diumenge. El principal novetat ha estat la presència de Gorka Guruceta, que ahir es va absentar per raons personals.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Segueixen baixant mica a mica les temperatures. A aquesta hora tenim 14 graus al centre de Sabadell. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest cel entrenyinat, enlleganyat, és el protagonista de tot el territori. Sí que s'ha quedat ben serè amb un cel ben blau a la zona del Pirineu i Prepirineu, però al llarg d'aquesta tarda, novament, aquests núvols alts i mitjans que han tirat cap al sud, doncs tornaran a tirar cap al nord. Per tant, progressivament, també al llarg d'aquesta tarda quedarà novament entrenyat a tot el territori. Atenció, perquè persisteixen els bancs de núvols baixos i boira enganxats a ponent allà amb un ambient fred, fins i tot, i humit. La resta de l'ambient doncs, no és pas fred. El centre del dia ha estat més aviat agradable. I això sí, al final del dia tornaran a aparèixer núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral. Vent fluix i de direcció variable a l'interior i de component sud a la costa fluix en cots moderats. Però això sí, la situació marítima és molt tranquil·la. Mar gairebé plana, com un mirall a la meitat sud del litoral i arrissada o marejol a la meitat nord. I demà la tònica del temps serà similar a la d'avui. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a la C58, un quilòmetre de retencions a Ripollet per enllaçar amb la P7 en sentit nord, 2 quilòmetres a Terrassa, en aquest cas en sentit Manresa, i 2 quilòmetres més de retencions a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30, 5 quilòmetres de retencions a Cerdanyola per enllaçar amb la C58 en sentit nord, també 1 quilòmetre de retencions a la B30 a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès, en aquest cas en sentit sud. A Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barcelona en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Sarrià i Nou Barris també en els dos sentits. Les restriccions de prevenció del coronavirus s'allargaran 10 dies més. El Procicat ha acceptat avui la proposta del govern català de mantenir fins al 22 de novembre el tancament de bars i restaurants i de teatres i cinemes, així com el confinament perimetral de cap de setmana i el toc de queda nocturn. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha apuntat per què és necessària aquesta pròrroga.
Necessitem aquests 10 dies, els necessitem. I molts de vostès es podran preguntar per què. Si sembla que ja portem uns dies, com molt bé explicava la consellera, que anem baixant el número de casos, que anem baixant aquesta RT, que la teníem a 1,4, 1,5, 1,6, i en aquests moments la tenim a 0,9, 0,87, per ser més exactes. Per què? Doncs perquè al final hem de veure també el final de tota la cadena. Més casos, com hem tingut durant aquest mes d'octubre, comporten més persones que vagin en els centres sanitaris.
Tot i l'anunci d'allargament de les restriccions, el sector de les estètiques podrà reobrir a partir de demà mateix.
A més, des del govern ja han apuntat que s'està treballant en un pla de desescalada que entraria en vigor el 23 de novembre si les dades de l'UCI van millorant. N'ha parlat la consellera de Salut, Alba Vergés.
Treballa en el retorn, en primer terme, de les activitats amb un menor risc de cara a l'epidèmia, que són aquelles que es poden donar a l'aire lliure, també pel que fa a les terrasses de restauració. Treballem, doncs, en aquest sentit i treballant aquest pla amb els diferents sectors econòmics del nostre país ens permetrà posar també horitzó en aquesta desescalada, en aquesta flexibilització de mesures que hem de fer progressiva, que no pot ser de cop, perquè no volem desviar-nos d'aquest camí correcte de baixada.
En aquest sentit, el conseller de Territori, Miquel Samper, ha assegurat que es podran introduir petites modificacions en el confinament perimetral a mitjà termini, convertint-lo de municipal a comarcal o per demarcacions. En tot cas, ja ha avançat que el toc de queda es mantindrà durant més temps. Tot això el dia que creix el número d'ingressos al Taulí per culpa de la Covid-19. En les últimes 24 hores, l'Hospital de Sabadell ha diagnosticat 16 nous positius i ha confirmat 3 noves morts. Gairebé han mort a la ciutat 470 persones des de l'inici de la pandèmia. L'índex de rebrot manté la tendència a la baixa i la setmana passada va tancar els 596 punts, gairebé 400 punts per sota dels 900 que va marcar a finals d'octubre.
També puja la xifra d'ingressats a hospitals de Sabadell, ja que són 152 les persones hospitalitzades, les últimes 9 avui. Encara hi ha 37 pacients a la planta de semicrítics o a la unitat de cures intensives. Aquestes xifres són lleugerament inferiors a les del cap de setmana, quan es va assolir un pic de 164 ingressats al centre. Des de març, Sabadell ha confirmat 24.475 casos positius per coronavirus.
A Catalunya el risc de rebrot també va a la baixa, però les xifres de nous casos no tenen un descens tan gran.
Salut ha confirmat 3.680 nous positius i situa el risc de rebrot en 595, 16 punts per sota del balanç d'aquest dilluns. Tot i això, un 10,5% dels tests, siguin d'antígens o prova PCR, encara són positius. A més, en les últimes hores també s'han produït 141 defuncions i hi ha altres dades d'ocupació amb els llits dels hospitals, 2.687 persones i 583 a l'UCI.
Les 27 residències de gent gran de Sabadell presenten un total de 8 casos confirmats per prova serològica o PCR en l'última setmana de les 394 proves que s'han fet. El risc de rebrot entre aquesta població residencial és de 559. La delegada de la consellera de Salut en el sector residencial del Vallès Occidental, Sònia Mariscal, compara la situació d'aquesta onada amb la primera.
Diria que tenim la situació, bueno, continguda, sí? És cert que tenim residències que diem vermelles, no? Això vol dir que estan afectades per Covid, que tenen casos positius, que estan sectoritzades, que tenen aturades les visites, però ara és un altre el panorama. Tenim algunes en el territori, el Vallès Occidental ho és, estem en 6-7 vermelles i 6 que serien taronges, que tenen algun cas, que ho tenen sectoritzat un sector de la residència, però la situació ara mateix és molt diferent a la primera onada.
Diferència a la primera onada de la segona, que els sanitaris ara ja són experts en coronavirus.
Tenen el material que els fa falta i saben què tenen enfront. Però per Mariscal, la situació que ha canviat de manera clau ha estat la presència actual de l'atenció primària. Pel que fa a les residències privades, el coronavirus ha aconseguit entrar en residències on abans no ho havia pogut fer, com és el cas de la Domus Sisena, on el dia 4 es va confirmar el primer cas. La directora, Cristina García, explica què suposa aquest fet.
S'anulen les visites, s'anulen ingressos i, evidentment, bueno, pues a totes les plantes s'activen els circuits bueno, per anar amb tots els CEPIs ara mateix a totes les plantes, tot i que hauria de ser només en una, però per la possibilitat de que pogués haver-hi algun altre, ara mateix tota la residència anem amb tots els CEPIs.
En canvi, a la primera residència es va considerar en verd la ciutat, la Dolça Llar, es mantenen en situació inicial. Entre el final del primer trimestre i la meitat del segon del 2021 s'espera l'arribada de les vacunes, un fet que et donaria seguretat a tothom. Mentrestant, encara cal reconèixer de manera social i econòmica als professionals de les residències, protagonistes d'una feina que no està sent tan visible com, per exemple, la dels sanitaris.
Notícies Vespre.
La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya ha notat un descens del nombre de persones interessades en formar-se com a pilots arran de la crisi del coronavirus. La crisi del sector aeronàutic fa poc atractiva aquesta sortida professional. És un dels entrebancs que s'ha trobat la Fundació juntament amb la cancel·lació de les jornades de portes obertes que feien a l'aeroport de Sabadell. Ara només pensen en tornar a obrir el Museu Hangar, que van estrenar l'any passat amb una dotzena d'avions i avionetes exposats.
Sense poder viatjar, les aerolínies estan en crisi i poca gent veu com una bona idea formar-se com a pilots. És el que han notat a la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, que ha viscut una caiguda en el nombre dels seus alumnes. Malgrat tot, l'activitat formativa no està restringida i el president de la Fundació, Daniel Ventura, confia que tot plegat sigui eventual.
Diguem-ne que l'afectació ha estat més sobretot per el clima que hi ha a nivell laboral, òbviament. Doncs, precisament la caiguda de l'activitat de vol en aerolínies, doncs, òbviament, fa que menys gent es vulgui apuntar a fer el curs de pilot, però nosaltres entenem que és una qüestió totalment circumstancial, és a dir, precisament ja s'ha vist que en el moment que s'ha anunciat la vacuna de Pfizer, doncs també les aerolínies, les accions de les aerolínies han tornat a pujar i...
Actualment, les jornades de portes obertes de l'entitat organitzada a l'aeroport estan suspeses, ja que hi havia massa afluència de gent. En canvi, esperen poder tornar a obrir l'Hangar Museu aviat, rebent grups convinents de menys de 6 persones amb cita prèvia a través de la seva web.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
L'agrupació de pessebristes de Sabadell canvia la tradicional mostra a l'Acadèmia Catòlica per 35 diorames repartits pels comerços locals. Aquesta és la proposta alternativa que fa l'entitat per mantenir un dels clàssics nadalencs per excel·lència a Sabadell.
La pandèmia de la Covid-19 ha obligat els pessebristes a reinventar-se per tal que la seva feina es pugui gaudir. També aquest Nadal, Francesc Bartolomé, president de l'agrupació, tenia clar que Sabadell no podia perdre un dels emblemes de les festes nadalenques. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Però el que sí que teníem clar des de l'agrupació és que Sabadell no es podia quedar sense pessebres. I llavors el que vam fer va ser reinventar-nos, com molta gent de la nostra ciutat i d'arreu, no?
L'entitat cedirà 35 pessebres perquè els comerços de la ciutat els puguin exhibir i que això pugui suposar un reclam per a aquests negocis. Els interessats en fer la ruta tindran disponible una aplicació on podran consultar les ubicacions exactes dels diorames.
Sabadell tindrà pastorets aquest Nadal si el Procicat permet l'obertura dels teatres abans del 10 de desembre. Així ho han anunciat avui al Cafè de la Ràdio els presidents de la Joventut de la Faràndula i del Teatre Sant Vicenç, les dues entitats que representen a la ciutat el clàssic de Folk i Torres.
Tot i això, si es fan, aquests pastorets seran molt diferents als habituals. Salva Peig és president dels farandolers.
Tant uns pastorets atípics, com et deia, perquè, clar, pensa que fins ara pastorets de la faràndula portàvem dalt a l'escenari més de 100 persones, entre actors, actrius i tècnics, i això no pot ser. Però sí que ens posa un número molt limitat de gent que l'hem de complir per respectar les necessitats de seguretat, poder treballar, actuar sense mascareta, i haurem de reduir els actors al límit que ens permeti el guió. Si el muntatge escenogràfic i de llum i de tot serà el mateix, perquè això no hi ha problema, però sí que el que no ens deixen és portar tantíssima gent dalt de l'escenari, per tant, haurem de reduir molt aquella espectacularitat de quadres escènics amb molta gent a l'escenari.
En el cas dels creualtencs, l'adaptació passarà per fer un sobreesforç dels actors, com apunta el seu president, Jordi Cascales.
L'únic que passa és que la gent que surt a pastorets hauran de treballar el doble i alguns el triple. No variarem pràcticament res del text. L'obra serà íntegra, com hem fet cada any. Potser que a l'últim moment es retoqui alguna coseta perquè no hi hem arribat, però els precedents seran els mateixos. L'únic que la gent que estarà dalt de l'escenari, excepte Lluquet, Rovelló, Satanàs i Lucifer, que aquests dos poden canviar, però la gent farà diversos papers.
En tot cas, les dues entitats han confirmat que estan a disposició de l'Ajuntament per participar en les activitats de Nadal, que es presentaran demà a les 12 del migdia en roda de premsa.
Més notícies del dia. Suspeses les funcions presencials del festival El Més Petit a causa de la pròrroga de les mesures de contenció de la Covid-19.
La decisió de les autoritats sanitàries de Catalunya obliga a anul·lar les funcions familiars previstes el 14 de novembre, data d'inici del festival, i el 23. En canvi, es manté l'inici del format digital de la secció Petits als Núvols per aquest dissabte, on s'agruparan diferents activitats que fins ara es realitzaven de forma presencial.
Els Pets tocaran a Sabadell les cançons que hi hagi escrites a les butlletes que el públic els entén s'entregarà durant el concert.
El 19 de desembre arribarà a la ciutat aquest espectacle íntim i interactiu. Serà una sessió amb el seu cantant, Lluís Gavaldà, a la guitarra, acompanyat del pianista de formació Joan Pau Chaves. A partir de 7:45 del vespre, l'Auditori 1 de l'Espai Cultura Fundació 1859 es farà una audició única i irrepetible. Pere Urpí, responsable de UiU Promotors, explica que han contractat 4 funcions a Catalunya.
La singularitat és que fem 4 espectacles. O sigui, aquest espectacle, com que Lluís Gavaldà viu a Londres, en fem 4 a Catalunya. L'hem contractat per fer una minigira. Anem a Sant Joan de les Abadesses, anem a Vilafranca, anem a Sentmenat i a Sabadell. Llavors així ell ve de Londres i pot fer els 4 concerts consecutius en dies diferents, naturalment.
El cantant dels Pets es posa a disposició del públic no només amb el seu repertori, sinó també amb els grups com ara Wilco, The Beatles o dels Rolling Stones.
Els professionals i amateurs del món de la cultura reivindiquen la importància del sector i asseguren que les seves activitats són segures. Teatres, cinemes, música en viu, cultura popular, tot està aturat des del 29 d'octubre i avui han sabut que tampoc podran tornar a treballar durant 10 dies més. Alguns dels implicats demanen a les administracions que, si volen tancar la cultura, obrin ajudes directes pels professionals com fan altres països europeus.
És el clam que ha fet l'actriu sabadellenca Marta Tricuera en una secció especial del programa Al Matí, on s'ha analitzat l'estat de la cultura de la ciutat.
Si la mesura que han pres és tancar-ho, doncs que posin solucions. I si no hi ha solucions per aquest tancament, doncs no es pot tancar. I la gent som civilitzats, la gent som madurs, la gent som persones adultes, que ningú es vol posar malalt i que personalment prenem les mesures. Posem el foco allà on les coses no s'estiguin fent bé, però deixem que les coses que sí que s'estan fent bé es puguin tirar endavant, no?
Els artistes, així com els tècnics de so, han explicat que fa mesos que viuen al dia sense poder tenir una feina continuada i que això, a part de la inestabilitat econòmica, també els genera angoixa i problemes emocionals. I un exemple del que es troben l'ha posat el programador Pere Urpí, que per aquest matí ha hagut de cancel·lar 3 actuacions previstes per als pròxims 10 dies.
El govern acaba de dir que prorroga 10 dies més, fins al 23, el tancament de teatres, bars, restaurants, amb la qual cosa, per exemple, ara mateix, mentre esperava poder parlar amb vosaltres, He hagut de cancel·lar 3, bueno, cancel·lar, sí, de moment cancel·lar, 21, 22, 23, perquè tal com estan les circumstàncies, abans ajornàvem i donàvem nova data, però malgrat que els espectadors, la veritat és que es porten meravellosament i tenen una paciència infinita, el que no pots fer, o creiem que no és correcte, és ajornar algun espectacle 3 o 4 vegades.
Tot i que no s'hi juguen al sou, la cultura popular també ha hagut de tancar i ha estat un cop dur per a moltes entitats que, a part de les seves activitats, també tenen un important component social. Bea Jiménez, cap de colla dels Saballuts, tem que els castellers o les altres manifestacions on hi ha molt contacte físic siguin els últims en tornar a la normalitat.
Es van plantejar algunes vies, no?, per mantenir una mica d'assaig cap a començaments de l'estiu. Es va veure que era molt difícil i, a més, que només podíem, diguem-ne, fer algun tipus de pràctica per grups molt petits i d'una manera, diguem-ne, molt allunyada del que és la pràctica castellera. Uh-huh. I es va descartar en el seu moment i, bueno, estem esperant per on arriba la solució, però es veu molt, molt, molt complicat a dia d'avui.
I finalment, des del sector dels llibres, apunten que potser són els que han pogut sobreviure millor els estralls del coronavirus. De moment, poden continuar amb la seva activitat fins que no s'obligui tot el comerç a baixar la persiana. Joan Fàbregas és el gerent de la Llar del Llibre.
Hi ha els 2 mesos i escaig tancats, que això, evidentment, és molt difícil de recuperar o gairebé impossible, però la veritat és que a partir de que es va poder obrir, doncs la resposta de la gent ha estat bona i, per tant, nosaltres, dins de tot, no ens podem queixar perquè hi ha sectors, doncs, que estan molt pitjor que nosaltres i encara avui estan tancats i sense poder obrir com a restauració.
Tot i aquesta unanimitat en criticar que el sector cultural hagi estat un dels que ha rebut més temps i més d'hora les conseqüències del virus, alguns protagonistes també han reconegut que han acceptat amb resignació les mesures i han fet una crida a acceptar les restriccions per evitar l'augment dels contagis.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Uf, quines ganes que tinc d'anar-me'n a fora quan es pugui.
I tant, tot i que he de canviar les rodes del cotxe i és una pasta.
Jo acabo de canviar els pneumàtics a mides i n'estic pagant un cada mes tranquil·lament. I a més et regalen un xec de fins a 60 euros en combustible.
Doncs això s'ha d'aprofitar.
Canvia ara els pneumàtics a mides i paguen un al mes i prou. Entra a mides.es i demana cita.
Mides. Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca i comencem parlant del conseller Samper, que ha restituït Trapero al capdavant dels Mossos d'Esquadra.
Josep Lluís Trapero ha acceptat tornar a liderar el cos policial després que l'octubre del 2017 el govern espanyol el destituís. El conseller i el major han acordat celebrar demà una reunió amb els alts comandaments del cos per acabar de concretar els detalls de la seva tornada.
Els pressupostos generals de l'Estat segueixen endavant amb el suport de Bildu, Esquerra i Ciutadans.
El Congrés ha rebutjat aquest dijous les 7 esmenes a la totalitat dels pressupostos de l'Estat. El debat s'ha centrat en l'anunci del suport de Bildu i la pressió d'Arrimadas. La líder de Ciutadans ha advertit que, de cara a l'aprovació definitiva, plantejaran noves línies taronges.
El govern espanyol rebaixa el preu màxim de les mascaretes de 96 a 72 cèntims.
L'executiu ha acordat rebaixar un 25% el preu perquè tothom pugui accedir a aquest producte en condicions econòmiques no abusives. El preu actual està calculat amb el 21% de l'IVA, de manera que tornarà a disminuir quan entri en vigor la rebaixa de l'IVA fins al 4%.
I un últim apunt, prop de 50.000 catalans podran rebre el subsidi per a persones que han esgotat l'atur.
El nou ajut de l'Estat cobreix les persones que han esgotat les prestacions entre el 14 de març i el 30 de juny. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha enviat una carta individualitzada als potencials beneficiaris per informar-los que s'hi poden acollir. El subsidi s'ha de demanar a les oficines del CEPE i estarà disponible a partir del 6 de novembre.
Moment ara pels esports. El centre d'esports ha completat aquest matí la nova Creu Alta al segon entrenament de la setmana per preparar el duel contra el Logroñés de diumenge a les Gaunes. La novetat ha estat la presència de Gorka Guruceta, absent ahir per raons personals. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. I un altre dels protagonistes del dia també ha estat un jugador basc, Iker Undabarrena, qui ha passat revista al programa Hotel Suís. El migcampista, a diferència de molts jugadors de la plantilla, acumula força experiència al futbol professional. Ha recordat que la categoria és molt dura i que ell ja va viure una muntanya russa emociones con el Tenerife la temporada pasada.
Sufre todos los años, ¿no? Es verdad que el año pasado estuvimos más cerca de poder meternos en playoff, pero en la primera vuelta acabamos en descenso, ¿no? Así que es que nunca sabes dónde puedes acabar, aunque empieces mal, después puedes remontar y engancharte con los de arriba. Al final es una liga muy larga, muy competida, que todo está muy igualado y cualquiera puede estar tanto arriba como abajo.
Undabarrena és un dels futbolistes imprescindibles en l'esquema d'Antoni Hidalgo en el que duem de Lliga. Ell és el jugador de camp més utilitzat només per darrere de Grego Sierra. De fet, si el Vizcaí va voler sortir del Tenerife era precisament per sentir-se important dins del terreny de joc.
Yo sobre todo salí de Tenerife para eso, ¿no? Para tener más continuidad, para sentirme importante, que podía jugar en esta categoría y demostrar, ¿no? Y bueno, es verdad que ahora estoy teniendo esa continuidad que quiero, pero bueno, es verdad que la gente que está fuera está apretando, que quieren también participar y uno no puede relajarse y tiene que intentar dar su mejor nivel.
El Sabadell, per cert, està pendent de l'evolució de Néstor Querol, que està pràcticament descartat pel partit a les Gaunes, i de Jaime Sánchez, que arrossega molèsties.
En futbol formatiu, el Mercantil visita dissabte el rival més fort a priori del seu subgrup de Lliga Nacional, l'Espanyol B. Els blaugrana arribaran reforçats per l'empat aconseguit a última hora en l'estrena a casa contra el Badalona.
El conjunt perico, de la seva banda, va començar guanyant amb patiment 1-3 a Manlleu en un xoc que no es va resoldre fins als darrers instants. Tot i la dificultat del rival, el tècnic Juanjo Beltrán està convençut de la capacitat dels seus homes i més en un escenari com el de dissabte.
Això és el que el nano se'ls ha d'il·lusionar, és a dir, de poder competir amb aquestes instal·lacions, amb aquests rivals, i és una setmana que no farà falta ni treballar remotivacional, perquè qui va allà ja sap el que va, no? I esperem estar a l'alçada. Al final és buscar l'equilibri i preparar-nos bé per competir.
Aquest Espanyol B mercantil, tercera jornada de la Lliga Nacional Juvenil, arrencarà el dissabte a 6:45.
I un últim apunt de futbol, la Federació Catalana ha marcat la data per al retorn de les competicions d'àmbit territorial a Catalunya.
Sempre que ho permeti la normativa i les restriccions aplicades a la pràctica esportiva federada no vagin més enllà del 23 de novembre, les categories de futbol i futbol sala, tant amateurs com de base, tornaran al cap de setmana del 5 i 6 de desembre. D'aquesta manera, diu l'ens presidit pel sabadellenc Joan Soteres, els equips disposaran d'un marge superior als 10 dies per dur a terme sessions d'entrenament i constituir-se un grup estable i permanent abans del retorn de la Lliga.
Obrim bloc poliesportiu. Aquesta tardor havia de ser una època de cites tenístiques grans a la ciutat de Sabadell. El segon tancament de les instal·lacions esportives impedirà al Cercle Sabadellès i al Tenis Sabadell celebrar els principals tornejos previstos.
El Cercle, per exemple, hauria d'haver organitzat la setmana passada per primera vegada el Campionat d'Espanya Absolut per equips masculins. Finalment no ho farà de moment. La seva directora general, Elisenda Pasqual, ho ha lamentat perquè havia de comportar millores a l'entitat de la carretera de Bellaterra.
Posàvem el Cercle al nivell de gran instal·lació nacional. Això ens comportava posar al dia igual instal·lacions i infraestructures que pel dia a dia normal no necessitem, pues canviar la il·luminació de totes les pistes, hagués generat un moviment social i associatiu que ens hagués ajudat per un futur a poder fer altres campionats.
I a principis d'octubre també s'havia de celebrar el Tenis Sabadell al carrer Prat de la Riba la 28a edició de l'Open BBVA Trofeu Internacional Ciutat de Sabadell. El també director general del tenis, Albert Codina, ha confirmat l'ajornament fins al 2021.
Serà difícil buscar dates perquè no som l'únic torneig que ha hagut de suspendre, sinó que són moltíssims i probablement el calendari de l'any que ve ja servirà per refer els tornejos que no s'han pogut fer en la seva data. Per tant, la 28a edició que tenien que fer en aquest any, doncs probablement ja serà l'edició del 2021.
Tot i el cop econòmic que està suposant, el tenis de moment seguirà sense cobrar els seus socis mentre no pugui obrir les instal·lacions.
En futbol sala, els dos equips sabadellencs de segona B afrontaran aquest cap de setmana dos dels partits més complicats que es trobaran en aquesta primera fase de competició. El subgrup 3A, l'Escola Pia, rebrà el carrer Garcilaso, el Bellesport, l'Hospitalet, encara amb el capítol de la suspensió del duel contra el Cerdanyola ben present.
L'aturada ha frenat el bon ritme que duia la Pia en aquest inici de Lliga amb 4 punts de 6 possibles, però si hi ha un equip que pot presumir d'haver començat la temporada en un gran estat de forma és el Riberenc, amb 9 punts de 9. Jordi Cerdà, jugador escolapi, sap que enfront tindran un Bellesport que aspira a tot.
Crec que tenen la millor plantilla a la categoria. A part, crec que tenen un equip molt, molt consolidat. Ja fa un parell o tres anys que juguen amb els mateixos jugadors i que es comença a veure els fruits de que es comencen a conèixer i que juguen com a bloc. I bueno, nosaltres pues, a fer-nos forts a casa. Volem treure els màxims punts a casa i anirem a totes. Nosaltres som conscients de que tenim una plantilla jove i nova, però és que no renunciem a res.
L'únic equip del grup 3 que iguala l'arrencada dels riberencs és el Club Natació Sabadell, però l'altre subgrup, el 3B. Per allargar aquesta immaculada ratxa, tot passarà ara per treure un bon resultat en una de les pistes més difícils que visitaran els de Borja Burgos, a la de l'Aliança Mataró. Aquest Mataró Club obrirà la tercera jornada el dissabte a 4:00 a Can Colapi, horari habitual 6 de la tarda per viure el futsal Pia, Bellesport, l'Hospitalet.
I acabem amb handbol, però no de cap partit en concret, sinó amb un llibre. De fet, Gerard Gomis acaba de publicar la seva segona obra i totes dues sobre la temàtica a la qual es dedica.
La defensa imperfecta, sistemes defensivos en categories bases, és la nova creació del tècnic de l'Oar Gràcia. La iniciativa sorgeix a través del grup El Bàrbalo Humano, originat durant el confinament per fer xerrades d'handbol, especialment a Sud-amèrica. L'inesperat èxit ha desembocat en aquests dos llibres. A més, en una entrevista a l'Hotel Suís, Gomis ha recordat que no es limiten a fer un simple escrit didàctic.
El format del llibre és un format escrit que té recolzament visual i després, a part, també té aquests codis QR en els que tu, doncs, accedint-hi, vas a parar a un vídeo explicatiu que és un retall d'aquesta xerrada que comentava que hem transcrit. Per tant, doncs tens una mica les dues opcions.
La primera obra de Gomis, 155 talleres, que va publicar juntament amb Agustí Bou, ha tingut més de 2.000 descàrregues. La segona, de moment, va també pel bon camí.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest dijous 12 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.